Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel that maybe I am somebody.
Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més i estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada. Com sempre, estarem fent-los companyia fins les dues en molts convidats que de seguida repassem i presentem, perquè avui en tenim uns quants. En primer lloc, Núria Gotarris, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I també saludem a la nostra companya, Susana Pérez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, comencem avui en Susana perquè ahir va ser l'encarregada de fer aquestes entrevistes als caps de llista de Ciutadans i Vox per la província de Castelló, al Congrés dels Diputats, Alberto Asarta, Sandra Julià, respectivament. I clar, anem a fer una xicoteta valoració de com va anar perquè continuarem parlant amb ells i amb més convidats que ara presentem també d'altres partits, però fent una miqueta de valoració i dels titulars que ens van deixar aquestes entrevistes.
Val, pues Sandra Julià, de Ciutadans, reivindica molt les infraestructures d'ací de la província, sobretot la prolongació de la AP-7 i tot el que més. Era una de les coses que va repetir contínuament, la falta de previsió que se té per part de l'equip de govern que està governant la província. Bueno, això és entre cometes perquè n'hi ha moments en què vol i no se pot, però ella contestava que necessita gestionar millor el gasto, que se pot i que poden acabar sent les infraestructures. Ella va assegurar que si el seu partit governa, aquestes infraestructures se portaran a cap. I per part d'Alberto Asarta, de Vox, li preocupava molt la immigració i tot el temps tornava lo mateix, encara que nosaltres li preguntàvem si estava a favor o en contra. Ell ja no se pronunciava si estava a favor o en contra, però sí que estava tot el temps explicant-nos que bueno, que sí, que la immigració, si se tenia que acceptar, s'acceptava, però regular i responsable. Inclús perquè nosaltres li preguntàvem, una immigració regular i responsable vol dir que tot el món aconseguirà papers o que podrem tindre papers? Això ho posava un poc en dubte, inclús ja que les persones que tenien papers, si fent un delit o eren residents, que automàticament al seu país. I la part de Catalunya, com es preocupava un i l'altre, bueno, pues Sandra Julià no mos dia més que s'ha d'aplicar la llei, d'ahir no la traíem, i que és de Ciudadanos, Sandra Julià, i sin embargo Alberto Asarta seria aplicar el 155 ja. O sigui, Vox està per aplicar el 155 i el seu candidat per Castelló diu que sí, i Sandra Julià el seu jefe, el número 1, diu que apliquem el 155, però ella va dir que apel·lava al consens i que el que més que va arribar a dir és que s'aplicarà la llei, i punt. Després, avui hi ha una notícia també política que ha saltat i que m'agradaria destacar. Este matí mos hem alçat en un titular i és Marlaska cenando en el bar de copas de moda en Chueca. Això era el titular, val? El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, es fotografia tenint en un bar, val? I ell ha contestat este matí, perquè demanaven la dimissió i tot el demés, val? Perquè diuen, mientras arde Catalunya i n'hi han milers i milers de policies defensant dels agressius a la població, ell estava, tenia la sensació, perquè el secretari general Teodoro García Egea afirmava que no pareixia que estava molt preocupat i a ell li pareixia una falta de respecte per la gent que estava ara a Barcelona passant-se-ho mal, val? I ell contesta que va estar des de les 8 del matí fins a les 11 de la nit treballant en el seu despatx, que va eixir en el seu jefe de gabinet a sopar una hora i que va tornar al mateix puesto a treballar. Mos desallunàvem ni sa notícia i no sé si vosaltres...
Sí, és una notícia que està sent tendència a Twitter, a més és una de les de pràcticament en el top 10 de les notícies tendència a Twitter i clar, pues està parlant molt al respecte, a favor i en contra. També he de dir que n'hi ha gent de tot, n'hi ha opinions de tot tipus. Ha d'haver de tot tipus, no? Ha d'haver a favor i ha d'haver en contra, però sí, és el que ell contestava, no? D'aquestes declaracions, que havia eixit simplement mitja horeta a sopar un poc i tornava a la feina.
Aleshores... Val, i era un poc el que este matí m'ha llamat l'atenció del ministre d'Interior, i no sé si voleu añadir més a lo que ahir van dir els dos responsables polítics o les dues persones que volen defensar la província de Castelló a Madrid, que una és per Ciudadanos i l'altra és pel partit Vox.
Potser el tema Vox se centra en temes globals, potser vam trobar a faltar una miqueta què demana o què necessita Castelló segons el seu punt de vista, però com estaran en següents setmanes, igual pot donar... assumptes més concrets, no? En aquest cas, o necessitats més concretes que considera el seu partit que té la província de Castelló, i que és la que representa.
A veurem què compta Compromís avui.
Sí, perquè avui ve, bueno, més Compromís, que recordem aquesta unió, Marta Sorlí, perquè s'ha unit a Más País, que és la de Errejón, així aquesta etiqueta o aquest partit arriba com més Compromís, a Marta Sorlí, que torna a encapçalar aquesta llista al Congrés dels Diputats i la tindrem a partir de la 1:15 de nosaltres.
Bueno, jo me prenc nota de lo que m'has dit d'Alberto Asarta, de Vox. Lo que volem sentir és un poc més de reivindicacions per esta província. I en quant a Sandra Julià, pues, no sé si voleu fer algun apunt. Els titulars que he tret un poc de lo que ha sigut la seva entrevista és estava molt preocupat per les infraestructures, molt, molt, molt preocupat, perquè diu que sí que se poden acabar, el que passa que s'ha de gestionar el gasto, i bueno, vaig veure que sí, que va demanar més coses per la província, és dir, això d'ella no li podem tindre en compte, no sé si alguna altra cosa vos ocorrís que li podríem preguntar o que li podríem demanar el pròxim dia que vinga.
No, que també doncs, parlarem potser en matèries més concretes també, com està la situació a la província de Castelló, però crec que aquestes d'infraestructura segurament Marta Sorlí quan vinga també sent ella d'Unés, no, d'una comarca més al nord, doncs és també molt reivindicativa en aquest assumpte de les infraestructures, tant trens com carreteres, així que tot i la diferència política, no, ideològica, segurament algun punt de coincidència puguen tenir.
I també molt distant en el tema de Catalunya, imagina que serà l'opinió de Marta Sorlí.
Respecte a Vox. A Vox i també a Ciutadans.
No oblidem que estan molt, molt igualats en quant a qui anirà al Congrés, si el candidat de Vox o la candidata de Més Compromís, perquè per lo vist les enquestes es donen molt igualats els números. Entonces, jo el que sí que demanen els oients és que escolten molt bé cada un les propostes que mos fa, perquè això es traurà de dubtes. Que se fijen en aquelles coses que ells consideren que necessitem o que ens faria avançar més a la província. Doncs cada setmaneta anirem apropant als candidats que aniran a Madrid a defensar-nos i que està en la seva mà, doncs qui vagi i qui no va. Vale?
Doncs bueno, anirem escoltant-los aquestes propostes, tot i que en aquestes eleccions només se sap si se vota el candidat d'ací o el d'allí, independentment de del que puguen defensar des de Castelló. Però bé, doncs aquest serà un dels assumptes que tractarem avui, entrevista política amb Marta Sorlí, però també, Núria, com cada dijous tindrem més convidats polítics, en aquest cas des de Ciutadans, Benicàssim, i Ciutadans a la Diputació, Cristina Fernández.
Doncs sí, estarà amb nosaltres per a parlar de diferents temes d'actualitat, tant de com a regidora de Benicàssim, de Ciutadans, i també com a diputada de Ciutadans, perquè segur que té molts temes a analitzar. I és que l'actualitat mana, no? I n'hi ha molts temes que tractar.
Per exemple, sembla que dilluns s'aprovarà o es parlarà al plenari de Benicàssim d'una baixada de l'IBI, també es parlarà respecte, en aquest cas ja, la Diputació, el Pla Estratègic de Vehicles Elèctrics. És una moció que també defensarà ella d'imatge al plenari de la Diputació, així que d'aquests, entre altres temes, ens parlarà, però també tindrem més política, en aquest cas ja en clau local. Ens visitarà el portaveu de l'equip de govern Asia Vila-real, Javier Serra, el vol socialista.
Doncs sí, també ens visitarà Javier Serralbo, però no només tindrem política, sinó també altres temes i altres protagonistes que són notícia, que eren notícia a inicis de setmana, perquè, per exemple, hem de presentar a Pepa Cases, ja és vilarealenca, és ballarina, coreògrafa, i, a més, podem dir-li també que és còmica, no?
Perquè actriu, és que fa de tot.
Actriu, jo fa crec que ha tocat, és molt versàtil, ha tocat molts palos. I l'entrevistarem avui perquè li han otorgat un premi des de l'Institut Valencià de Cultura per un dels espectacles d'arts de carrer que està portant a terme, que està mostrant arreu de tota Espanya, inclús arreu d'Europa. Aleshores, se li ha otorgat aquest premi, el dilluns se li atorgava, i ens contarà en què consisteix aquest espectacle i què és el que té per davant, perquè té encara moltíssimes activitats per davant, eh?
I altra entrevista també del món de la cultura, en aquest cas de les lletres, perquè aquesta setmana es va conèixer que finalment no va guanyar el Premi Planeta, però sí que va ser un dels 10 finalistes, el també vilarealenc Lluís Alisandre. És això, no va guanyar, però porta escrivint o publicant, perquè escriurà de fa més temps, però 3 anyets, i en 3 anyets ja està...
És un honor formar part d'aquestos 10 millors, perquè el Premi Planeta és molt reconegut.
Claro. I s'havien presentat més de 560 obres, o sigui, que no és que són 12 i s'han quedat 10, no, eren més de 560.
Imagina que estarà satisfet, no?
Així és, amb noves ja propostes, damunt la taula, quasi al forn per així era al carrer, així que estaré també a mi d'ací una estoneta.
Doncs diferents protagonistes, també recordem que avui és dijous i que ens acompanyarà la directora d'internacionalització, Maria Dolores Parra.
I a més no ho fa d'ací al costat, és que la enganxem últimament de viatge, està en Xina, a hores d'ara a punt de tornar i acabar ací, i està Mònica Oltra,
no para.
I també el conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, aquesta expedició en la que han tingut una agenda molt, molt completa. Ens donarà un xicot de repàs perquè han tret una estoneta per a parlar-nos, no? En aquest cas la directora. S'ha parlat del caqui, s'ha parlat d'educació, s'ha parlat d'esports, s'ha parlat d'economia, i sí que al final del programa estarem amb ella per a saber què han fet o què estan fent allà a Xina.
Doncs molts protagonistes els que tindrem durant aquestes dues horetes de programa.
L'horatge que tenim avui?
Doncs avui continuem amb aquesta baixada de temperatures, estabilitat, hem de dir, amb aquests cels assolellats en algun núvol, i hem de dir que unes temperatures que ronden entre els 25 i els 15 graus. Ja sabem, i no cal recordar, que ens fa falta ja la jaqueteta per a eixir al carrer.
I comentem, no?, anem una miqueta d'abans, que sembla que especialment diumenge, inici de setmana, serà passat per aigua.
Sí.
I que les temperatures ja baixaran de forma molt més notable a partir de dilluns.
De 9 i 9, me n'apareixen a mi.
Sí. Bueno, en el meu cas no són tan extremes, però passarem d'uns 15-27 diumenge, això de 9-20 de màxima dilluns, així que el canvi serà important.
Doncs ho tindrem en compte, al cap i a la fi estem a tardor i s'ha de notar que la tardor arriba i que hagem ja d'utilitzar les jaquetes i anar a comprar-nos aquesta roba que ens abrigue, que també és necessari. Doncs aquests seran els nostres protagonistes, els que estaran acompanyant-nos doncs, en aquesta jornada de dijous. Ara de seguideta anem a contar-te quines són aquestes tendències a Twitter.
És tendència a Twitter... When I'm with
Sí, anem a mirar, ja havíem avançat un dels temes, no?, que era en tendència a Twitter, aquesta polèmica per gran de Marlaska, però també tota la situació que està passant a Catalunya.
Realment el tema de Marlaska està contextualitzat en el de Catalunya, no? Uh-huh. Barcelona arde, tsunami terrorista, Marlaska són Chueca, per exemple, Catalunya sin control. Jo crec que s'està parlant al respecte de la situació al cap i a la fi d'aquest juí del procés a través de diferents etiquetes, de diferents hashtags i de diferents comentaris que, i evidentment imatges i vídeos que no deixen de penjar-se a les xarxes socials.
I mira, gent que inclús d'aquesta situació tensa intenta traure rèdit des de... És que dius, però bueno, per què te fiques? Doncs n'hi ha una influencer, Fitness Mama, que ha aprofitat per a fer-se una foto d'aquestes per a guanyar me gustes davant d'una d'aquestes fogueres, no? Una d'aquestes imatges amb elements cremant-se. Ha estat la russa Elena Rybalchenko, que està enfrontant-se a una pluja de crítiques per publicar una imatge en la que convertís els disturbis a Barcelona, aquesta situació, en una editorial de moda. Digo, escolta, que no n'hi ha millor moment o altra situació. És com dir, bueno, a mi no era igual lo que passe, que la gent se pegue, se mate, que jo mi foto guai, pues jo que sé, chica.
És que els influencers ho aprofiten tot,
Sí, sí, no, va passar en lo de Chernobyl, tot això que... Digo, escolta, respecta una miqueta i després ja comencem a parlar.
A més, hem de dir també que s'està comparant a Marlaska en Anna Botella. I te dic el per què. Doncs perquè se'n va anar a un spa de luxe en Portugal en plena crisi en les morts del Madrid Arena.
Home, jo què sé, anar a sopar tot el món ho necessita i si no tens, no ho justifique, no? Jo què sé, cadascú que vaig a on vulga, però que se podien haver demanat una pizza i quedar-se o lo que fora i quedar-se...
Claro, era massa, sí, massa evident, no? Anar-te'n a un lloc tan famós, tan... Era un dels llocs coneguts...
Bueno, no ho sé.
No sé, vés-te'n a un burger, no? O no sé.
O... és igual. Hagueren iniciat a sopar i s'hagueren queixat igual. Però bé,
però bé, hem de parlar d'altres temes que també estan sent actualitat, que estan sent tendència, com per exemple el Brexit. Què està passant amb el Brexit? Doncs la Unió Europea i Regne Unit arriben a un acord.
Així és.
Pareix ser que la última notícia, la última hora, és que Juncker anuncia un acord amb Regne Unit per a un Brexit pactat.
Diuen, això sí, no? Que falten pulir alguns dels detalls, però que en general s'ha arribat a un consens. Així que és això. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha confirmat que Brussel·les i Londres ha arribat a un acord per a aquesta eixida del Regne Unit. Un acord que, això sí, s'ha d'aprovar per la Cambra dels Comuns, així que encara falten alguns passos, però ja s'ha enfilat, no? Diguem, la resolució del Brexit. També els efectes que té així a la província, que sempre ho hem comentat.
Sí, ho hem comentat moltes vegades, a més, amb la directora d'internacionalització. També s'està parlant del centenari del Metre de Madrid, perquè hem de dir que fa 100 anys el centenari del Metre, enmig d'una vaga de maquinistes. O sigui, que molt a celebrar, no sé si tenen.
Doncs també aquestes reivindicacions, no?, que venen de baix terra, en aquest cas. I avui també n'hi ha diferents commemoracions, però està en aquest rànquing el Dia Internacional de la Erradicació de la Pobresa. Així que, per exemple, la RAE també ho recorda i doncs recomana consultar el concepte Cooperación para el Desarrollo, que arreplega el diccionari de l'espanyol jurídic, justament, no?, per a conèixer què significa.
I un tema més amable, també, no? Avui se complixen 99 anys del naixement de Miguel Delibes. Doncs d'això és del que s'està parlant i del que s'està fent homenatge. De frases com «Le dolía que los hechos pasasen con esa facilidad a ser recuerdos, notar la amarga sensación de que nada, nada de lo que ha pasado podía volver a repetirse».
Aquesta setmana ja hem estat parlant de de Green Day, perquè sembla faran parada a Sevilla. I bé, la gent doncs està compartint en xarxes socials que s'han quedat molts sense les seues entrades. Els números de cola, no, perquè han fet captures de pantalla, de cua per a poder fer-se amb alguna d'estes, arriben al 8.000 i pico, o quasi 9.000 persones que estan a la cua per a fer-se amb una d'aquestes entrades, que se suposa ja estan totes venudes, i no, és que ha col·lapsat el
sistema.
Sempre
passa igual, eh? Quan hi ha concerts d'aquestos interessants i únics, sempre se col·lapsa i se queda moltíssima gent sense entrades, però també per el tema de, que diem sempre, no, de la venda il·legal que se fa després, o de la venda... aquesta, que moltes vegades no deuria existir, però existís.
Va passar en Rosalia, no?, que és un dels fenòmens, i ara ha passat també la gent de Green Day en aquest grup.
Tu saps qui és la més vella del planeta?
Pues mira, perquè ha obert este bueno, sí, és tant així. Segons la ciència, eh?
A més Bella està... Hadid.
És que, clar, en el nom ho porta. Clar. Bella Hadid, pues, ha de ser la més vella.
Ha tret un 94,35% de valoració en la proporció àurea de la bellesa PHI, segons un estudi. Doncs bé, així estan les coses. Ella és la més bella.
No serà més perfecta, no? N'hi haurà alguns paràmetres i ella serà la que més s'ajuste. Doncs bé.
No sé, això hi ha cadascú que diga
que valore. La bellesa està en l'interior i això no lo mide ningú test. I així anà, i sempre per a les que ni de lluny arribem a tindre un 94 segur en aquest test. Doncs si no n'hi ha cap altra coseta, anem a fer una xicoteta pausa. De seguida, notícies curioses. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we?
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Agricultor. Y hasta aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero.
Hacer este partido es bueno para la Liga, para el fútbol, para el Villarreal, que en Estados Unidos tiene academias de fútbol y todos los demás, y que realmente yo creo que es positivo para todo ello. Se está buscando para que todo el mundo no se sienta perjudicado, y lógicamente aquí los más perjudicados es no jugar en el campo nuestro, y eso son los aficionados, serían los más, pero estamos buscando, hay alternativas para que cada uno pueda elegir las que más les interese, y van desde las tener 600 plazas de vuelo para viajar en vuelo charter a Miami, con otras posibilidades, la de 3.000 entradas para poder en el partido del Atlético Madrid-Villarreal de esta misma temporada pueda organizarse con con un AVE charter desde Castellón a Madrid, y después, si eso hay alguno que... de todas estas medidas no le gusta, pues otra vez le está pensando es en hacerle un abono en el descuento del año próximo, que será el 40% de descuento sobre lo que ellos tienen que pagar. Y si alguno no estuviera de acuerdo y quisiera que dijera no, es mi temporada, pues un 20% sobre esta temporada. Pero yo creo que es más atractivo pensar en el del año que viene que este, pero... con todas estas opciones me imagino que se creará alguna incomodidad, pero como yo digo, para hacer una tortilla siempre hay que romper un huevo o dos huevos. Si lo queremos de un huevo, pues lo haremos de uno, y si no, pues serán de dos, pero que realmente es bueno para el fútbol. Y desde Villarreal hemos dicho que sí a una idea que pueda beneficiar primero al fútbol español y segundo a la propia marca Villarreal, también es bueno. Y por eso hemos tomado esta decisión. Espero que sea con el consenso y con todos de acuerdo, y que realmente pues sea una, no digo una fiesta porque no va a ser una fiesta, pero que sí va a ser una expansión del fútbol español, del fútbol Villarreal, fuera de España. Entonces, eso es que os quiero poner como en conocimiento vuestro, y si queréis algún tipo de aclaración más, y si me he dejado algo por aclarar, pues está todo aclarado.
Buenos días, presidente.
Buen día.
Pablo Venado, Deportes 4. Presi, pero esta vez sí que hay acuerdo de verdad entre la Liga y la Federación. ¿Usted cree realmente que sí que se va a poder hacer, que van a llegar a un acuerdo Liga y Federación, no se van a pelear?
Yo espero que sí. Yo creo que igual que creo que se va a jugar una Supercopa fuera de España, es bueno. La Liga Promises, vamos a Abu Dhabi también este año a jugar fuera. O sea, yo creo que exportar siempre es bueno, mantener lo que es la Liga, el espíritu de la Liga, pero yo creo, bueno, el año pasado no se pudo hacer, yo espero que este año se pueda hacer, que nos entre lo que es bueno para el fútbol. Yo creo que es bueno para todos. Yo creo que en estos momentos que estamos viviendo de crispación, lo que tenemos que es no crispar más, sino ir todos más de acuerdo. Yo he hablado con los capitanes y realmente los jugadores también es una idea bonita, es ilusiona estar. Espero que sí, espero que se consiga y que hagamos una cosa positiva de cara a todos. A ver si ya nos dedicamos lo que tenemos que dedicar al mundo, a toda España o todos los que pensamos en trabajar y dejar y no crispar, sino trabajar.
Dos preguntas muy rápidas, si me permite, presidente. O sea que, en principio, sí que Rubiales está más receptivo que el año pasado, en principio.
Me imagino, espero que sí, espero que sí. Y vamos, por parte mía, lo que yo pido a todos los estamentos, pues que haya diálogo y que haga, porque todos partimos de que exportar es bueno, pues esto es una forma de hacer una exportación. Todo el mundo estaría loco porque una empresa pues exportara cada vez más, ¿no? Nosotros, un ejemplo es la cerámica española, ¿no? Nosotros exportaremos el 70% de lo que nosotros producimos y estamos creando riqueza. Y si en vez de exportar el 70% exportáramos el 30%, pues no crearíamos riqueza, sino crearíamos miseria y oros. Yo creo que eso no sería bueno para absolutamente para nadie.
Y la última, presidente, si lo puede decir, lo sabe. ¿Nos puede decir cuánto dinero ganaría el Villarreal por este partido?
Nada.
¿Nada de nada?
Nada.
¿No sacan ustedes ningún beneficio?
Todo el beneficio que va a haber es en las medidas que vamos a decir, 600 plazas de vuelo charter de ida y vuelta, con una noche de hotel en Miami, las 3.000 entradas del Metropolitano Wanda, que va a ir con un viaje a Madrid de ida y vuelta con un AVE que saldrá desde Castellón. O sea, es fiesta, aficionados, y después el descuento para el próximo año, pues sobre el abono del año que viene, por esto, pues todo eso es la parte de beneficios que generará el partido, que va dedicado a tal. ¿Dónde está lo que realmente es importante? Que el fútbol español, pues exportamos. Si no vamos nosotros, pues al final irán o los italianos o los ingleses o tal, y perder una posibilidad con un patrocinador que tenemos en Miami importante. Piensa que en el estadio que jugaríamos nosotros teóricamente este partido, creo que se juega la Super Bowl en el mes de febrero. Entonces, antes de ir al mes de febrero de jugar la Super Bowl, el Villarreal estará jugando en Miami.
Lo último de verdad, señor presidente, muy amable.
Ya he dicho la última vez.
Sí, es verdad, me he repetido, si eres tan amable. Una cosa, ustedes serían historia, ¿eh? El Villarreal haría historia ya de por sí, porque sería, junto con el Atlético de Madrid, los dos equipos españoles que por primera vez. Eso es historia.
Sí,
claro. Es bueno también para Villarreal, la reputación para Villarreal. Hombre,
claro, es bueno para el fútbol y es bueno para el Villarreal. Uh-huh. Y para los sponsors del Villarreal, uh-huh, y para todo lo que es el la fútbol, marca, y para la provincia de Castellón, y para, yo creo que para todo. Yo creo que, no sé, para los periodistas también es bueno que irán y harán un partido especial, y será un viernes, y será algo diferente. Justamente será el día de la Constitución española. Espero que sirva para muchos años y también será un día bonito.
Y la última.
La última.
De verdad, señor Roche. Esta es un poquito de coña, pero es que lo estoy viendo, señor Roche. Usted que es muy elegante y, en fin, no vamos a descubrirle. Yo es que usted lo veo ahí en el palco, en Estados Unidos, me dice la cama en bol. ¿Usted se pondría ahí un gorro de esos de cowboy vaquero para ver el partido? No. Por ejemplo, que lo hacen mucho los americanos, ¿eh?
Me he puesto.
Yo creo que le quedaría como John Wayne.
No, vale, gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Muy amable.
Hola, Fernando, buenas tardes. Antes lo ha explicado en su introducción, el gran perjudicado es el aficionado del Villarreal que no va a poder ver ese partido aquí. Es verdad que le van a ofrecer muchas otras alternativas, pero ¿qué mensaje le lanza? Sobre todo para ver cómo van a recibir ellos esta noticia.
Pues que crecemos como club, que crecemos como aficionados y que los que tomen la alternativa de hacer el viaje a Miami, pues que van a ir a Miami en ida y vuelta con una noche y tal, y que los que vayan opten por ir a Madrid, irán a Madrid en un AVE que nos saldrá desde Castellón, y que promocionaremos Castellón, promocionaremos el AVE, serán 5, 6, 7, 8, 9, 10 AVEs, y que además si no toma ninguna de estas alternativas, que todos no tomarán ninguna alternativa, pues que el año que viene va a poder ver el fútbol de lo mismo que le ha costado este año, menos un 40% menos.
El año pasado no salió adelante, ¿este año confía en que vaya a salir o qué va a pasar si al final no sale?
Ay, pues si no va a pasar, pues que jugaremos el 6 o el 8 contra el Atlético de Madrid en el Estadio de la Cerámica.
¿La fecha confirmada viernes? Porque el Atlético de Madrid juega, sí, Champions la semana siguiente. Está confirmado, sí, ya viernes, ¿no?
Creo que la idea es viernes, horario nocturno español, que serían las 8 o las 9 en España, las 3 de la tarde o 3 y algo, 3 y media o 3, 4 en Miami.
La última, ha hablado con la AFE, porque el año pasado creo que la AFE fue uno de los que puso trabas, pero usted sí que dice que ha hablado con los jugadores le dicen que no tienen problema.
Hemos hablado con los jugadores, el capitán de los jugadores el año pasado parece que tuvieron tomar, pero yo digo, ¿a quién perjudica el poder? ¿A los jugadores le perjudica o no perjudica? O sea, al final todo el más ingreso, lo que me preguntaba, ¿cuánto va a ganar más? ¿Va a ganar el fútbol español? ¿Va a ganar más exposición en Estados Unidos? Que es un mercado súper importante, que la Premier está por delante y que nosotros tenemos que ser grandes exportadores, y ahora tenemos una oportunidad histórica de que es un partido apetecible Villarreal Atlético de Madrid, y yo creo que es bueno. Yo creo que perjudicado no hay nadie. Los únicos, voy a decir, que pueden sentirse perjudicados son los aficionados del Villarreal, los abonados del Villarreal, pues los que son aficionados y ven a ver a través de televisión y tal, pues igual lo van a ver. Y los que realmente tal, dan unas compensaciones, yo creo que vamos, para uno de una forma, una experiencia nueva y una experiencia de vivirlo, que a lo mejor, pues si no se produjera eso, pues en la vida, pues esos 500, 600 personas o 1000 personas que puedan ir, pues no lo harían, pero pueden hacerlo, pueden disfrutar. Y yo creo que es positivo, pero siempre yo lo veo desde el positivo, desde el punto de vista que sea positivo, por eso digo que vosotros que tenéis un poder de decisión de crear opinión, pues que esa opinión sea también positiva. Lo que os digo yo es que si nos os regalaremos, yo te regalaré un sombrero de convoy para que vayas tú a ver el partido.
Presidente, ¿cuándo cree, no sé si le han hablado de plazos, que se podría conocer la decisión final de la federación?
Se está poniendo en marcha. Yo espero que nos entre el seny y el conocimiento y tal, y que realmente lo hagamos positivamente, lo hagamos mirando en la parte positiva. Yo creo que no sé si viene crisis o no viene crisis, pero lo que sí que tenemos que hacer es trabajar más, ¿no? Y en el fútbol una forma de trabajar es esto de exportar y poder enseñar nuestro fútbol a todo el mundo, y que sea en Estados Unidos. Yo creo que es importante. El Villarreal está haciendo escuelas en Miami, está creando muchas cosas, y yo creo que eso, que nos vean donde realmente es importante, como es en Estados Unidos. Pero vamos, yo lo que pido a todos que vayamos de acuerdo, que seamos positivos y que pensemos en positivo, que en negativo ya hay otros que se dedican a hacerlo, que en esos yo con esos no me quiero meter. ¿Vale? Pues muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues estos son los paroles del presidente Fernando Roig. Les dos o amplíen mi o expliquen más tranquilidad. Adeu desde esta sala de prensa.
Es una tierra donde la montaña bese el mar, donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Yo soy ese que le pide a su hija que se porte bien y saque buenas notas. Pero también soy ese que lo flipa con ella en un concierto de rock. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo progresivas de alta tecnología con antirreflejante por 229 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Després d'aquest incís esportiu, continuem a la 92.2. Més convidats, Susana Pérez, en aquest cas, entrevista política.
Hola. Tornem, continuem. Bueno, ara tenim amb vosaltres així en l'estudi a Marta Sorlí Fresquet. En aquest cas és candidata per Castelló de Més Compromís. I volem donar-li bon dia.
Bon dia i moltes gràcies per donar-nos aquest espai també per a poder-vos contar una miqueta què és el que volem i què és el que ja hem portat i el que volem continuar portant a Madrid a partir del 10 de novembre.
Una segona oportunitat?
Sí, per suposat. Per suposat una segona oportunitat, però també per suposat un desastre una miqueta que ens tinguéssim que tornar a veure en unes eleccions. Hem de tenir en compte que en 4 anys hem tingut 4 eleccions de les quals ordinàries només n'ha sigut una, la del 21 de desembre de 2015. I al final, doncs, esta situació de bloqueig a la que ens ha portat el Partit Socialista ha provocat que la seva falta d'acord i la seva falta de diàleg amb la resta de partits de l'arc parlamentari ens ha portat a 3 eleccions. A juny de 2016 ens va portar a les primeres en aquella legislatura curta, que ja era inèdita en aquell moment. Després ens va tornar a portar per no pactar uns pressupostos generals de l'Estat el 28 d'abril i ara, després d'aquest 28 d'abril, ens tornem a veure amb esta situació totalment atípica a l'Estat espanyol per la falta, com dia, de voluntat de diàleg per part del Partit Socialista i en moltes ocasions també una situació d'immobilisme o de posicions absolutistes per part dels altres partits.
Val, pues agraïsc que pense així, però seguís pensant que és una segona oportunitat per a que la província de Castelló estiga representada, en este cas, per Més Compromís. Quina diferència hi ha entre Més Compromís i Més País?
Bé, més que una diferència, hi ha una col·laboració. Vull dir, Més País és un partit que es presenta a nivell estatal, liderat per Íñigo Errejón en este cas, i Íñigo Errejón és precisament qui ens tendeix la mà a Compromís. Per què? Perquè portem una línia de treball conjunta, portem una línia de treball paral·lela. Compromís hem demostrat al País Valencià, a la Generalitat Valenciana, als ajuntaments on estem, voluntat de diàleg absolutament sempre, voluntat d'arribar a acords. Intentar deixar un poc de banda les posicions absolutistes que interessen només als partits i ficar per davant els interessos de la gent. I en aquesta situació, doncs, Més País, quan decidís donar el pas a Madrid, en este cas, per a intentar desbloquejar la situació política en la que ens veiem, ens proposa a Compromís sumar-nos a aquesta cooperativa i a aquesta gran plataforma. Per tant, més que diferències, és una formació política diferent al que estem acostumbrats. És una cooperativa, conforme ja ho som compromís, que al final el que vol és parlar de tu a tu tots els territoris de l'Estat i poder tindre veu tots els territoris, també la província de Castelló, també els pobles de Castelló, allà on hem estat tant de temps ningunejat pels partits estatals. Per tant, és això, una voluntat de desbloqueig, una voluntat de consens, de diàleg, liderat a nivell estatal per Íñigo Errejón i a nivell valencià, per suposat, per Compromís, que ja som una força que hem demostrat aquesta voluntat de consens.
Val. Marta, què demanarà per la província de Castelló? Marta Sorlí, quan estiga al Congrés, què demanarà?
Que no demanar per a la nostra província. Crec que acabaríem antes parlant d'allò que no ens fa falta, que de tot allò que ens fa falta. La província de Castelló, els pobles de Castelló han estat tremendament oblidats i he tingut la sort de poder portar les nostres reivindicacions durant quasi 4 anys ja al Congrés. Reivindicacions que al final continuen pendents. Per exemple, podem parlar del corredor mediterrani, però també podem parlar de la necessitat de tenir unes connexions de rodalia dignes, podem parlar d'eixes desaladores, que encara tenim un buit així a la Plana Baixa, sense anar més lluny, a Moncofa, que tenim un buit econòmic i que continuen generant problemes als ajuntaments. Al final és que ens tinguen en compte. Els pobles de Castelló hem estat oblidats, els partits estatals, quan estan així, quan estem en campanya, defensen els pobles, com no podia ser menys, però quan se'n van a Madrid, acatxen el cap als interessos del partit estatal. I això genera que els nostres pobles estiguen totalment abandonats. I això no podem continuar permetent-ho. Hem aconseguit ficar una veu que realment es plante front als interessos de Madrid i demane també que es tinguen en compte els pobles de Castelló, i això és el que volem continuar fent. Tenim així, com a exemple, a tocar aquest alliberament de la P7. Recordem que aquest alliberament de la P7, que tanta falta fa, una connexió, per exemple, a Vila-real, que puga descongestionar aquesta Nacional 340 tan perillosa, això és una de les iniciatives que jo personalment vaig tenir la immensa sort de defendre, i no només de defendre, sinó de dialogar, com també diem antes, en la resta de partits, per a que siguera una proposta aprovada al Congrés, i ara poguéssim estar parlant de que el 31 de desembre d'aquest mateix any serà una realitat. Però no volem només que siga lliure, sinó que a més volem que siga útil. Pues aquestes coses són xicotets exemples de tot el que podem fer allí, de tot el que ja han fet i de tot el que tenim que continuar fent.
Quan presenten aquests projectes, a vegades ens diuen que no són viables, que econòmicament no se poden portar a terme, que són, necessiten massa plaç de temps. Si el teu partit governa, en temps i en viabilitat econòmica, això se pot fer realitat?
Per suposat. La viabilitat econòmica dins dels pressupostos generals de l'Estat és ni més ni menys que marcar prioritats. L'únic que necessite per a que les propostes siguin viables econòmicament és ficar-ho com a prioritat, ficar-ho per davant, per exemple, d'altres construccions o d'altres infraestructures en altres zones de l'Estat que no estan utilitzades i on s'ha invertit moltíssims diners. I podem parlar, per exemple, de les radials de Madrid, sense anar més lluny. Es va invertir molts diners, de fet, es van tenir inclús que rescatar, i aquests diners es podrien haver invertit en fer les connexions de l'AP7 a la província de Castelló.
I per què no s'han fet a la província de Castelló?
Doncs perquè diem abans, perquè els pobles, els diferents partits i la gent que hem enviat tradicionalment a Madrid, el que ha fet és plegar-se front als interessos dels partits grans. I al final, Castelló, som una província humil, cada vegada, per desgràcia, menys població, i això genera que els grans partits ens vegin com a algo secundari, com a algo que no fa falta atendre.
Més Compromís mos garantitza que si ell governa, ho tornem a recordar, això ho portarà a terme.
Efectivament, no només si governem, és que si no governem, vull dir, si governem ho portarem a terme i ho ficarem com a prioritat dels pressupostos generals de l'Estat, conforme ho hem fet també quan hem anat a pactar pressupostos, per exemple, amb el PSOE en la legislatura anterior, o quan hem anat, inclús hem presentat esmenes als pressupostos generals de l'Estat que estan del Partit Popular, que estan ara mateix vigents. O sigui, Compromís garantim, més Compromís garantim que sempre, si estem a govern, ho ficarem com a prioritat, i si no estem a govern, dialogarem en els partits que estiguen a govern per a que siguin una realitat, perquè al final els nostres pobles no poden estar més temps abandonats i necessitem, per suposat, que governa qui governa, es dona solució als problemes dels pobles de Castelló i ho hem de treballar molt. I hem de deixar de costat els interessos partidistes per a ficar com a prioritat els interessos de la gent que viu als pobles de Castelló, els interessos al final del nostre dia a dia.
Val. I un tema que està d'actualitat i que te tenim que preguntar perquè és aixina és què passa? Què passa en Catalunya?
Bé, el que està passant a Catalunya és un autèntic despropòsit, però no és un despropòsit avui, ha sigut un despropòsit des de fa molts anys. Els partits estatals, els partits que han estat al govern, tant PSOE com PP, han volgut tancar els ulls a un problema territorial que ara s'està veient més clar que mai. Han pensat en les properes eleccions, han pensat en el rèdit electoral i no han pensat en donar solució, una solució estable, una solució que puga donar tranquil·litat a la gent, no només a la gent que viu a Catalunya, sinó a la gent que vivim a tot l'Estat. És un autèntic despropòsit el que està passant. I si continuem ficant damunt de la taula posicions absolutistes conforme estem veient els últims dies, el que aconseguirem és que aquest despropòsit s'allargui encara més fíjate, en el temps.
Fíjate que Errejón, te llix textual, ens diu que Sánchez no deuria caure en el virus de Rajoy. Tarde i con amenazas.
Efectivament, i és el que està passant. És el que està passant. Sánchez s'ha reunit en tots els partits, excepte en els partits catalans. Això és un despropòsit, vull dir, si tenim un problema en una zona territorial, amb les primeres persones que hem de parlar, o com a mínim, amb les que sí hem de parlar, no dic si les primeres, les segones o les últimes, però ens hem de sentar a parlar amb les persones que representen en aquest territori, no només amb les persones, amb les líders dels partits de Madrid. És que tornem una altra vegada a la mateixa situació.
Estem en Rajoy, que Errejón ja diu que ojalà i Sánchez, i tu consideres que Sánchez està caient en el mateix...
Veurem què fa els propers dies, però hasta dia d'avui no ha donat solució i ha tingut un any i pico i està en govern en funcions per a intentar donar una solució de diàleg, de consens, de sentar-nos a parlar, de veure com podem desbloquejar també la situació de Catalunya. Doncs no ho està fent, preferís fer-se la foto en qui li interessa, preferís penjar-se la medalla i fer amenaces inclús en algunes situacions en lloc de sentar-se a dialogar i donar una solució a la situació. I al final, per no voler dialogar en els partits que estan al govern català, el que genera és que la gent del carrer estiga en una situació tremendament complexa. I això és el que no podem permetre els polítics. La gent que estem en política...
Té solució?
Doncs ho tenim que veure parlant. Des de luego, sense parlar, no en té. Això segur. Seguríssim. Que si ens... I faré el símil, crec que més actual que puc fer. Si ens fiquem a la trinxera, no podem, no tindrem solució. El que hem de fer és sentar-nos a parlar i veure de quina manera solucionem. Pensem que el tema de Catalunya ve de cepillado a l'Estatut d'Autonomia català, i d'això ja fa uns anys, des de 2010. Per tant, estem parlant d'un problema que té molts anys i que sempre s'ha intentat girar d'esquena i no sentar-nos a dialogar. La gent que estem en política... Bueno, la gent de peu dialoga tots els dies. Segurament, vosaltres mateixes, sí, en la ràdio teniu que dialogar per arribar a acords, en els treballadors, quan a casa, amb els teus fills o amb les teues filles, tens que arribar a acords, quan traus un 4,9 a un examen en 13 o 14
això
anys,
vol dir que...
dialogues en el mestre per a intentar-lo convèncer de que és un 5, i és el que hem de fer els polítics. Tenim que estar a l'altura de la nostra ciutadania, que arribi a acords cada dia, i intentar sentar-nos com a mínim a parlar i a intentar trobar solucions.
Si el president en funcions no... Pues, en realitat, a nivell nacional, ha estat un poc torpe a l'hora de pactar en Podemos.
Torpe per ser generosa.
Vale. Volem, extrapolem el problema que tenim a Catalunya, que el que falta és diàleg. Estaràs d'acord en mi en que no ha sigut capaç de fer un govern, o sigui, Podemos i el PSOE no ha fet govern perquè per excés
diria de testosterona, no. Inclús massa punyades damunt de la taula, sí, massa sí. Posicions autoritàries, massa posicions absolutistes, massa jo quiero esto y tiene que ser así sí o sí. La gent va decidir al 2015 que volia representació plural a les institucions. I això és positiu. El que hem de fer és treballar en aquesta pluralitat. La gent no vota mal, la gent vota el que vol. Sempre, absolutament sempre.
Si no arriba a un consens per formar govern i arribarà un consens per d'alguna manera solventar el problema de Catalunya?
Doncs hauria de fer-ho. Si vol ser president de l'Estat espanyol, ara mateix existeix un problema territorial, no només a Catalunya, al País Valencià també tenim un problema en el finançament, que té que ficar damunt de la taula. N'hi ha que dialogar en totes les institucions i n'hi ha que trobar una solució. I si no sap fer-ho...
Si pacta en Errejón, serà capaç d'arribar al consens en Catalunya?
Bueno, serà capaç això. És molt voluntat seua, això està clar, però el que tenim clar és que nosaltres, des de Més País en les candidatures estatals i Més Compromís en la candidatura valenciana, anem a ser sempre els primers i els últims en alçar-nos a les taules de negociació. Ho hem demostrat, no és algo que diguéssim i ja està, sinó que ho hem demostrat, vam ser els primers que vam dir que sí a la moció de censura de Pablo Iglesias, vam ser els primers que li vam dir a Pedro Sánchez que presentés una moció de censura i ho continuarem fent i facilitarem també...
Errejón és l'últim salsa de les taules de negociacions?
Errejón, per suposat, quan ha tingut l'opció, ha sigut dels últims en alçar-se. I Compromís al País Valencià, sense dubte, sempre hem sigut els primers en tendir la mà i els últims en alçar-nos. Jo el que tinc clar és que Catalunya no sé com acabarà este problema, és un problema molt complex, però també tinc clar que la gent necessita que parléssim de què anem a fer, necessita un desbloqueig de les institucions i que se parle de què fem en el problema a Catalunya, no amb porres, sinó amb diàleg, amb política, que és el que hem vingut a fer, i a més que poguéssim parlar d'infraestructures, de serveis socials, d'educació, de totes aquestes coses que realment afecten el dia a dia de la gent.
Què te pareix el titular de Marlaska cenando en el bar de copas de moda en Chueca?
Me pareix una errada gran. Un ministre té que saber que és ministre 24 hores al dia i té que ser conseqüent amb això. I ser polític té coses roïnes, com per exemple que en el moment que hi ha una crisi com la que estan havent ara mateixa, doncs la teua vida ha d'estar paralitzada, la teua vida personal, per a centrar-se en la teua tasca política. Ja vindran altres moments en què podrà dedicar-se més a la vida personal, però des de luego, bueno, tenim altres exemples en què molts polítics hem tingut que paralitzar la nostra vida, des de plogudes fortes així al País Valencià, que últimament ho estem veient molt clar, com, bueno, jo recordo sent diputat al 2017, crec que va ser, o 2018, que van haure unes plogudes molt fortes així a Castelló i que a mi me van pillar en el cotxe, més tindré que quedar al mig de la carretera, però al final això era al final voluntat d'estar on me tocava estar, als pobles als quals representava, sabent què és el que estava passant i intentant saber-ho de primera mà i, per suposat, poder portar-ho a Madrid, que era on se prenia la decisió. Marlaska té que aprendre a fer això també i té que saber que no podem estar els polítics, la nostra prioritat ha de ser la ciutadania i per tant quan toque deixar la vida personal per estar al servei de la gent a la que representem, ho hem de fer-ho.
Molt bé, Marta, pues encantada que hagis compartit un rato amb nosaltres, t'esperem la setmana que ve, saps que tenim un meset antes de les eleccions i volem que mos donis el teu punt de vista i si la gent s'hi escolta, decidís.
Efectivament.
Moltes gràcies.
Esperem que aquestes eleccions siguin unes eleccions que realment puguem portar la veu dels nostres pobles a Madrid de nou.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen, más cerca de ti.
I nosaltres parlem amb la diputada i regidora de Ciudadanos a Benicàssim, Cristina Fernández, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots, de nou.
Doncs avui comencem parlant d'un tema molt important per a Benicàssim, aquesta baixada de l'IBI que passarà per el plenari del dilluns. Important notícia per als ciutadans.
Pues sí, aixina és. El dilluns fem un plenari extraordinari i esperem que, bueno, que tots els partits recolzen aquesta bona notícia, que al final de lo que se tracte és de que els benicenses paguen menys impostos. Una xicoteta baixada, però que s'anirà baixant regularment durant tota la legislatura. 3 anys volem fer una rebaixada any a any.
De quan és aquesta baixada?
Sí. Perdó?
De quan és aquesta baixada?
De 1,5 punts.
Doncs una bona proposta que s'aprovarà. Pensa vostè que s'aprovarà en el plenari?
Bueno, no estem segurs, però per lo menos el Partit Popular i Ciudadanos sí que està per la labor de que s'aprove. És només mig punt, perquè ara se paga un 0,55, serà un 0,55,5, però com ja t'he dit, pues serà una baixada any a any. Si podem baixar, pues segons se sigui el pressupost de cada any, anirem baixant-lo conforme puguem.
Parlàvem també, farà unes setmanes, quan van ser festes de Benicàssim, vam estar parlant del tema del botellón. Com se pot regular aquest tema? S'ha presentat una proposta, no, regidora?
Sí, la veritat és que la millor manera és que s'involucre a tots els sectors, no? Principalment als educatius, que és on la tasca pues, fa una miqueta més d'impuls, perquè al final són els joves els que a escola i a casa també tenen que educar-se perquè no se feien estos macrobotellons, sí. I este pues, el vandalisme, allò que va en lugar, no? Una cosa en l'altra. I el que farem o el que volem fer és, primer que res, pues, als instituts i a les escoles, també a casa, també als pares, que se involucren, i també a partir d'experiències i de testimonis de voluntaris que hagin passat per una situació d'alcoholisme, pues que conten a xiquets i als nostres joves com ha sigut la seva experiència i per damunt de tot les conseqüències que poden tindre.
Doncs molt important el fer una miqueta de formació i de consciència, no? per a que els joves sàpiguen que això no està ben fet i que ho mesuren. Això és el més important de tot.
Així n'ha de ser. La veritat que jo vaig estar, quan vaig preparar la proposta, vaig estar mirant les dades i la veritat que és una miqueta impressionant, yeah. Perquè sobretot els caps de setmana la pujada és increïble. I en una edat molt jove, molt temprana.
Pues sí. En un altre sentit, parlant de la Diputació de Castelló, doncs és important també destacar aquest tema dels vehicles elèctrics. En quin punt es troba aquest pla estratègic?
Nosaltres vam presentar ja una moció l'any, jo no me recordo si va ser gener del 2016 o gener, sí, del 2017, juntament al Partit Popular, on demanàvem que se fes un estudi. Sí. Per a conèixer l'estratègia de com seria la implantació a la província del vehicle elèctric. És a dir, no podem tindre més vehicles si no tenim, per exemple, els punts de recàrrega, no?
Claro.
I la veritat que se va convocar la primera mesa del vehicle elèctric,
sí,
i se va fer una primera reunió, però des d'ahir ja no sabem res, no sabem què ha passat.
2 anys, parat.
Sí, més de 2 anys, jo trobo. I, claro, lo únic que se nos conteste als plenaris quan preguntem és els números de vehicles que estan canviats de la flota de Diputació a elèctrics, que això està molt bé. Era una mesura també que demanàvem donar exemple a la ciutadania, però que no se té que quedar ahí només. Estem esperant el resultat d'aquell estudi que vam encomanar i que estàvem fent els tècnics,
Sí.
Y la continuidad de esa mesa del vehículo eléctrico está en todos los sectores, todos los sectores hacen implicats, no? Sobretot també els concessionaris.
Aquesta és una de les reivindicacions, no? Que vostès faran a la Diputació.
Sí, que se torni a activar, si és que, perquè se veu que està en punt mort, per les contestacions que ens han donat, que se torni a activar i que així anar impulsem també pues, la venda de vehicles elèctrics a Castelló.
Bueno, i una altra de les reivindicacions, tenint en compte que tornem a aquesta campanya citrícola que torna a iniciar-se i que poden tornar amb ella els robatoris als camps, vostès demanen més diners per als camins rurals i per a millorar les condicions, no?
Sí, vam estar el dilluns passat, el meu company Domingo Vicent i jo reunits amb l'Associació d'Agricultors aquí a Castelló, i bueno, ens van contar pues, totes les penúries que estan passant, ja ho sabem també el que n'hi ha a Europa, la clàusula de salvaguarda que sempre estem demanant, els fitosanitaris, és a dir, una sèrie de coses i, per supost, el preu sí, i totes les condicions. Llavors, una miqueta agrupant les reivindicacions de l'associació, pues, hem fet esta proposta per elevar al plenari i també per a que altres administracions, com és la Generalitat, se sume, no? I entre totes les administracions, pues, a veure si podem ajudar a aquest sector tan important a la província.
Molt bé, doncs a veure si servís per alguna cosa. Entre tots fem força i tots units que servisca per a algo. Doncs aquests eren els assumptes més importants. La setmana que ve parlarem de més. Diputada i regidora de Ciudadanos a Benicàssim, Cristina Fernández, moltíssimes gràcies per haver analitzat amb nosaltres l'actualitat.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Avui ha comparegut en roda de premsa el portaveu de l'equip de governació a Vila-real, el socialista Javier Serralbo, i per tal de conèixer en una miqueta més de detall, no? Perquè en un informatiu malauradament no hi ha temps per a repassar-ho tot en tant de detall, ens acompanya, regidor, molt bon dia.
Bon dia.
I avui ha parlat d'un informe que s'ha fet públic per part d'una de les unitats de la Guàrdia Civil respecte al finançament del Partit Popular, aquests sobrecostos que moltes vegades han denunciat vostès, d'infraestructures esportives, també educatives, i demanen vostès explicacions als dirigents del Partit Popular també hacia la localitat.
Sí, perquè bueno, aquest informe, que és la novetat d'esta setmana passada, no? Aquest informe de la UCOR, de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, confirma el que sempre s'ha dit, no? Sempre vam denunciar nosaltres en el seu moment, no? Quan el Partit Popular se jactava de fer moltes infraestructures, evidentment el que s'ha vist també després és que servia per a financiar el mateix partit, no? I això ja no ho diuen altres, no ho diuen els mitjans de comunicació, que són els que s'han fet ressò d'aquest informe, sinó que és la mateixa Guàrdia Civil, no? Al final era una trama de CIEXA, que el que feia era sobrecostos en totes les instal·lacions, i també s'ha elaborat un mapa educatiu, no? Escolar de la corrupció. Escolar i esportiu, perquè en Vila-real ens afecta al col·legi Angelina Abad, que ells també en aquest informe en 600.000 euros de sobrecost de lo que tindria que valer, i també, sobretot, també està el centre de tecnificació esportiva, no? Que ja van dir en el seu moment que era una cosa que lo que se tenia que fer allí no era tot lo gran que se va fer després, en principi, però clar, vas començar per 8 milions d'euros la primera fase, 12 milions la segona fase, que en total són 20, això és el que se va licitar, però després ha costat 30 milions d'euros, en la qual anem a 10 milions, el 50% de sobrecost, evidentment algú tindria que haver donat explicacions, no? A part de demanar disculpes per el sobrecost, per almenys donar explicacions. I coincidís que l'actual president del Partit Popular de Vila-real, Héctor Folgado, era el regidor d'Educació i que quan se van començar aquestes obres era conseller d'Educació Alejandro Fontdemora, que també és del Partit Popular de Vila-real, no? I no s'han vist mai donar explicacions sobre este tema, no? I evidentment està molt bé construir, però primer n'hi ha que pagar-lo, que també està pagant-se ara en aquesta herència del Partit Popular, que no tenim només a Vila-real, sinó que també tenen totes les conselleries del País Valencià, perquè totes aquestes maleses que se van fer en aquella època també està repercutint en la deute tan gran que té la Generalitat Valenciana, que no és només de la infrafinanciació, que també, però si n'hi ha 42.000 milions d'euros de falta de diners en la Generalitat, n'hi ha una part de que no s'ha financiat bé per part de l'Estat, però n'hi ha una part molt important també de tota la corrupció que va tindre el Partit Popular en aquesta època, no? Nosaltres han demanat aquestes explicacions perquè crec que corresponen, no? El que no és possible és que així donen la callada i damunt ara donen lliçons i acusen els demés de mala gestió, no? Que és el que estem vivint ara en tot el tema de l'IBI, per exemple, que el Partit Popular en molta irresponsabilitat, sent el que va pujar l'IBI a Vila-real durant molts anys, que ara se queixe o que diga. Nosaltres hem dit també que econòmicament estem com estem, per aquesta herència, i algú vol negar-la. Ens diuen que han passat 8 anys i que perquè parlem d'herència, que som molt pesats en herència, però evidentment, si tots els anys encara tenim 3 milions d'euros que pagar d'un préstec que van demanar fins al 2025, i tots els anys estem pagant entre 4 i 5 milions d'euros de sentències urbanístiques que també afecten. El CTD, per exemple, un dels préstecs que s'han demanat enguany per a pagar és un solar que n'hi ha al costat del centre de tecnificació esportiva, que el van marcar per poder fer els aparcaments, que la gent sap que allí la dificultat que n'hi ha per aparcar, però tampoc se va pagar. Se va marcar en un plano, però tampoc se va pagar. Tot això fa també que la gestió actual pues, siga més... Pues, no tinguem la que tindria que ser, no? O tindrem més diners a l'abast de ciutadans.
Demanen explicacions. Òbviament, caldria esperar a que es puguen donar, però què consideren vostès que no seria una explicació? Quina resposta consideren que no serviria per a justificar doncs, la informació que apareix de la Guàrdia Civil?
Bueno, el que tindria que saber tant el que era entonces el regidor d'Educació i el conseller, que sabien d'això, no? Evidentment, el conseller Fontdemora sí que va com a testic al procediment judicial que està obert, però jo crec que políticament, així en Vila-real, tindrien que donar explicacions, tant Héctor Folgado com el senyor Fontdemora, de què va passar entonces, no? I què sabien d'això, perquè, evidentment, si ho és regidor d'Educació, el mínim que té que saber és quant té que costar l'obra que està fent en sa casa, no? I, a més, obres que se van fer fa poc de temps i que també tenim ara problemes, no? El centre de tecnificació esportiva, que ara està assumint íntegrament el manteniment en l'Ajuntament de Vila-real, quan anem a la Generalitat Valenciana a demanar algunes deficiències que no són de l'ús, sinó que són de l'obra, perquè el sostre, tenim algunes goteres quan plou aixina prou important, ja van tindre que fer una reparació i assumir l'Ajuntament de Vila-real, perquè en tots aquests 30 milions d'euros van ficar el sostre molt endeble, com si fora una llauna, el sostre, el techo s'obri d'una manera que no podia ser quan va fer d'això de molt d'aire, han tingut que assumir nosaltres i quan li demanem els diners a la Generalitat Valenciana ens diu que legalment no pot donar-nos ni pot fer-se càrrec l'empresa que ho va fer com un defecte de construcció perquè l'empresa ha desaparegut, perquè era Ciexa, però Ciexa contratava altres empreses i aquesta empresa no està, no? En la qual cosa, així, n'hi ha una deixa d'entonces, no? A part de no previndre després que se faria a partir d'ahir, no? I també, per exemple, uns col·legis com el José Soriano, que va ser l'últim que va fer el Partit Popular i que se jactava de fer moltes obres, no tenia 8 anys i ara estan ben tots que han tingut que ficar en el pla edificant també el sostre del comedor i algun... al mes que tenim que fer durant enguany com en altres col·legis, no? Entonces, no sé, eixa època això, bueno, les casualitats que se cremara l'edifici de Ciexa i van desaparèixer tots els papers, no sé, és que la gestió d'aixòs anys està, que està des del senyor Camps a Caturla bueno, la llista serà interminable de gent que està implicada, no sols en este cas de Ciexa, sinó que també pues, el cas Taula i també la Gürtel, no? Que no som només en el mapa este de la corrupció escolar, sinó que també estem en el mapa de la Gürtel, perquè quan recordaran vostès que també en els papers de la Gürtel també apareixia a Vila-real en un acte de gener del 2007 en la presentació dels candidats de Juanjo Rubert en aquell cas i els candidats de la província de Castelló, no? Crec que és una època que evidentment ja no té que tornar a passar, però sí que mereixen els ciutadans de Vila-real una explicació del que actualment encara és el responsable del Partit Popular, que no se n'ha anat a sa casa, sinó que està així i saben que és la tercera legislatura, que després de perdre dues eleccions se manté, pues, per lo menos que mantinga o que doni explicació. No? I te dia de l'herència, perquè també ho he ressaltat jo avui, també el tema de que Compromís, en este cas, que mos demana en Vila-real que mos oblidem de l'herència, mos diu que ja que som molt pesats en això, no? Compromís que està 8 anys compartint amb nosaltres, govern i sap les dificultats i sap que no és una herència, que és una hipoteca per anys. I ara mos demana que no diguem això perquè està en contra de la pujada de l'IBE i que també gasta per criticar l'actual govern, pues resulta que en València el mateix partit Compromís, que és el conseller Vicent Marsà, és el que també està criticant l'herència que ha rebut el PP de València, no? El País Valencià. Entonces, li han demanat un poc de coherència política a Compromís i pareix que s'haiga canviat, no? Del Compromís que nosaltres coneixíem, responsable i que volia participar en un govern per a modificar les coses i per ajudar a Vila-real, ara actualment pues, no vol això i pensem que és que no ha volgut assumir les responsabilitats de traure endavant en dificultats econòmiques que tenim.
Tornant a aquestes explicacions que demanen al Partit Popular, especialment així, no? Que són més influències pot tenir també respecte a allò que demanen, quant de temps li donen aquestes explicacions i en cas que no arriben, demanar la dimissió, consideren que és una opció, no cal arribar a aquest punt?
No, nosaltres no demanem dimissions perquè això és el seu partit el que té que dir qui vol de candidat, no, no. El que passa és que sí que un responsable polític el mínim que té que fer és donar explicacions a la gent, no? Nosaltres l'han donat en el tema de l'IBI quan n'hi ha que donar-les, quan ha tingut un problema judicial l'alcalde o algun regidor nostre en donar les explicacions oportunes explicant en tota la transparència. No se poden comparar els casos perquè la gent també des de fora pareix que siga tot. Pues, està investigat això, tot el món sap que no té res que veure la querella que actualment n'hi ha procediment actual en el que passava en aquests anys en el tema de corrupció política i a més quan ho diu la Guàrdia Civil directament, no? Nosaltres esperem que hi doni explicacions el abans possible, eh? Jo crec que seria molt irresponsable no eixir a dir que sabia ell, no? Suposo que també, pues, no sé si la gent del seu partit també tenia que demanar explicacions o els votants, no? De què passava entonces, això és el que li demanem nosaltres, no sé, altres vegades també li ha demanat explicacions d'altres coses i la callada l'ha tingut sempre, no? Crec que seria hora de que i donar explicacions i diguera que sabia d'aquest tema.
Sí, intentarem nosaltres també fer pressió per a tenir aquesta resposta i sí que portaveu de l'equip de govern a Vila-real, Javier Serralbo, moltes gràcies i parlem pronte d'altres assumptes.
Vale, gràcies a vosaltres, com sempre.
Dos i un minut del migdia i nosaltres ja tanquem aquests protagonistes de dijous. Tornarem demà a partir de les 12:05. Vos deixem amb l'actualitat esportiva, amb tota la última hora del Villarreal Club de Futbol. Adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa.